Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Millora la situació dels ingressats al Taulí per coronavirus. De fet, cada cop menys pacients greus necessiten intubació. Pau Durán, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell, Manel Cervantes, assegura que aquest fet demostra un descens de la gravetat dels casos. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Aquests són els que predominen ara, els que estan amb oxigen respirant per si mateixos. Afortunadament, tenim menys de la meitat d'aquests pacients que estan intubats. Crec que en aquests moments era la quarta part. O sigui que d'alguna forma és un indicador també de que la gravetat no és tan alta.
D'altra banda, ha lamentat que la campanya de vacunació va massa lenta i aquest pas no es podrà arribar al 50% de la població vacunada a l'estiu.
Les malalties intestinals infeccioses es podrien duplicar al 2030 si es manté la tendència actual.
Hàbits com el consum de tabac, alcohol i menjars precuinats explicarien l'ascens de casos de malaltia de Crohn i de colitis ulcerosa registrat als països desenvolupats. Per millorar-ne el tractament, el Taulí ha impulsat un projecte amb una dotzena d'hospitals d'arreu de l'Estat. L'objectiu és posar en comú l'abordatge d'aquestes malalties per trobar la fórmula òptima.
En esports, el públic podria tornar a les grades de la nova Creu Alta abans que acabi la temporada.
Tot apunta que els dos últims partits, contra el Tenerife i la Ponferradina, respectivament, podrien fer-se oberts. Això sí, amb un màxim de 5.000 persones, sense públic rival, un cop s'aixequi l'estat d'alarma.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 16 graus a Sabadell, temperatures que han tornat a pujar després del descens d'ahir provocat per la pluja. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. El cel estarà entre mig i molt ennuvolat, amb nuvolositat més abundant i compacta a la meitat nord del territori, sobretot pel creixement de nuvolades a punts de muntanya. Avui s'esperen ruixats febles al quadrant nord-est, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental i altres zones de muntanya, mentre que en són possibles a la resta del país, principalment al terç oest. En general seran d'intensitat feble, localment moderada i és probable que localment vagin acompanyats de tempesta i fang. Pel que fa demà, la nuvolositat serà més trencada, amb més estones de sol al matí. Malgrat tot, a partir mig matí creixeran nuvolades a zones de muntanya i a la tarda arribaran núvols per l'oest que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat. A més, de nou s'esperen xàfecs al Pirineu, al Prepirineu i al prelitoral acompanyats de tempesta i calamarsa o pedra petita. La temperatura pujarà i voltarà entre 17 i 22 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem un quilòmetre de retencions a la P7 al seu pas per Barberà en sentit sud. I a Barcelona, congestió a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca en els dos sentits. Només un de cada quatre ingressats a l'UCI per coronavirus necessita intubació. Aquesta és una de les conseqüències més positives del procés de vacunació, tal com ha explicat el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell, el doctor Manel Cervantes, en una entrevista al Cafè de la Ràdio. Un dels motius per aquesta millora en la gravetat dels pacients és que la mitjana dels ingressats és més jove i la seva recuperació més ràpida.
Ara tenim pacients molt més joves, amb una evolució més ràpida, afortunadament cap a la milloria, i amb unes contínues altes de pacients que permeten que no se'ns acumulin, malgrat que encara ingressen. I és el que esperem habitualment, que als 10-15 dies de la milloria poblacional ho notem a l'hospital. I, de fet, ho hem notat. Els ingressos han passat de 12-13 diaris a 4-5 diaris, és el promig d'aquesta setmana.
De totes maneres, el doctor és crític perquè la campanya de vacunació, diu, va massa lenta.
D'una banda, celebra la bona incidència del procés d'immunització, però de l'altra, recorda que la lluita contra la pandèmia encara té molt camí per recórrer.
Anem tard, però si ara podem accelerar el ritme a l'arribada de noves vacunes, doncs probablement podrem arribar al 50% de la gent vacunada, però no ens oblidem que de moment estem al 20% de la gent amb una dosi i per sota del 10% amb la gent que s'ha vacunat completament. O sigui, ens queda molta feina.
Per afavorir aquesta cursa cap a la immunitat de grup, Cervantes considera que no s'hauria d'haver aturat la vacunació pels poquíssims casos de trombosis amb les vacunes d'AstraZeneca i Janssen. Per això ha defensat que la gent no tingui por i es vacuni quan li toqui, sense tenir en compte la marca del vaccí.
Amb 110 ingressats al Parc Taulí, 30 dels quals a l'UCI, els indicadors de l'evolució de la pandèmia a la ciutat van millorant.
I el risc de rebrot ha baixat als 353 punts, la velocitat de contagi al 0,91 i la incidència acumulada a 14 dies als 384 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han confirmat 53 nous positius a la ciutat, que eleven la xifra total de casos als 18.339. En canvi, no hi ha hagut cap defunció i es mantenen les 546. La vacunació també continua endavant i ja hi ha 48.874 persones sabadellenques amb la primera dosi i 17.514 sabadellencs amb la pauta completa.
I amb aquest context de la pandèmia a la ciutat, en dues setmanes s'acaba la pròrroga de l'estat d'alarma que el Consell de Ministres va aprovar fa 6 mesos. D'aquesta manera, a partir del 9 de maig s'obre un nou escenari on les autonomies hauran de legislar sobre les restriccions per fer front a la pandèmia, però sense la seguretat jurídica actual per alterar drets fonamentals. Això pot fer que moltes de les decisions que prenguin siguin suspeses pels tribunals.
És el que va passar quan va acabar el primer estat d'alarma i la justícia va tombar decisions com el confinament territorial de Lleida o el tancament forçós de bars i discoteques a la mitjanit. Per aquest motiu, el catedràtic de Dret Constitucional de la UAB, Joan Lluís Pérez Francesc, considera que a partir del mes vinent cada comunitat i cada jutjat agafarà un camí diferent, ho ha dit el Cafè.
Crec que és important reflexionar que l'estat d'alarma implica una afectació als drets, però també, al mateix temps, una mena de no confiança en el Parlament per si no renova les mesures i en els jutges per si tampoc les convaliden. Ara, sense l'estat d'alarma, el que pot passar és que cada comunitat autònoma dicti les seves mesures i tingui, efectivament, mesures diferents cada comunitat autònoma.
Davant d'aquest escenari incert, algunes veus confien que el govern espanyol tornarà a prorrogar l'estat d'alarma més enllà del 9 de maig per garantir que es mantenen les restriccions. Aquesta mesura es podria aplicar després de les eleccions a la Comunitat de Madrid el 4 de maig.
I no deixem de parlar de salut perquè les malalties intestinals inflamatòries creixeran fins a duplicar-se en la pròxima dècada. Aquesta és la previsió amb la qual treballen des del Taulí, després de comprovar la tendència dels últims anys. Xavier Calvet, doctor del Servei de l'Aparell Digestiu de l'Hospital de Sabadell, n'ha donat les xifres al programa Al Matí.
L'any 2016, que tenim les últimes dades, 4 persones de cada 1.000 tenien una colitis ulcerosa i 2 més, o sigui, 2 de cada 1.000 tenien una malaltia de Crohn. I les dades que tenim en aquest sentit són que el creixement de moment està sent molt important, de manera que el que vam preveure amb les dades entre el 2011 i el 2016 és que cap al 2030 hauríem doblat el número de pacients amb malaltia inflamatòria si aquesta tendència a l'alça encara es mantenia.
Les causes d'aquestes malalties es desconeixen, però hi ha elements que clarament les empitjoren, com és el consum de tabac, alcohol i aliments processats.
Mentre no s'avança en el descobriment de l'origen d'aquestes malalties, el Taulí està treballant en la millora dels tractaments. Per això ha impulsat juntament amb una dotzena d'hospitals més el projecte Improve. El doctor sabadellenc ha explicat en què consisteix.
Posar en comú resultats. És a dir, jo poso els meus resultats en comú amb la resta dels hospitals, en aquest cas els hospitals participants, llavors mirem, no? Qui té millors resultats en un aspecte concret. Jo puc tenir més malalts ben controlats i un altre pot tenir menys complicacions. Llavors, el que es fa és reportar cadascú com ho està fent perquè intenti millorar i l'altra cosa és preguntar als que ho fan millor quina és la seva pràctica diària.
Calvet confia que d'aquesta manera es millorarà encara més el tractament que s'ofereix als pacients de malaltia de Crohn i colitis ulcerosa. Tot plegat, malgrat que ara ja compten amb llargues etapes en què poden portar una vida completament normal.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Vacunar tot el món, internacionalitzar les empreses, suport amb aval públic i els fons Next Generation seran els pilars de l'evolució econòmica de l'estat espanyol, tal com ha explicat la secretària d'Estat de Comerç, Gianna Méndez, en la trobada amb la Cambra de Sabadell anomenada la necessària transformació de l'economia espanyola, la digitalització i sostenibilitat com a palanques.
Pel que fa al primer aspecte, Méndez ha subratllat que la recuperació econòmica i la sanitària seguiran camins paral·lels gràcies a la vaccinació global.
Somos todos muy conscientes de ello, no va a llegar de la mano de la recuperación sanitaria en el fondo, ¿no? Así que economía y salud van totalmente de la mano y de hecho la principal receta de política económica es un buen calendario de vacunación. tanto nuestro, tanto el español, como el que podamos también contribuir a desarrollar e implementar también en todo, en los demás países, ¿no? del mundo, porque solo estaremos a salvo cuando todos los países lo estén.
També és necessària la internacionalització de les empreses com a motor econòmic, la seguretat i resposta amb avals públics, ajudes i moratòries al teixit productiu i a l'ocupació, i els fons de recuperació europeus Next Generation, pels quals la secretària manté que no cal patir. El president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Albaric, considera indispensable el manteniment dels ajuts a les empreses.
Por otro lado, no podemos perder de vista que estas caídas tan importantes de ventas hacen que las empresas no han podido generar valor añadido. Y con el mantenimiento de la ocupación media no han generado excedente. Por lo tanto, se hace indispensable el mantenimiento de las ayudas de soporte hasta que se inicie la recuperación.
L'acte ha comptat, a més, amb la participació de l'acceleradora de startups Connector, el grup Moventia i l'empresa líder en solucions empresarials en el núvol Econ Cloud Computing, que han destacat les oportunitats que s'obren a nivell tecnològic, digital, de mobilitat i sostenibilitat per donar resposta a la transformació econòmica.
Els sabadellencs van reciclar gairebé 4 tones d'envasos de vidre durant el 2020. Aquestes dades de l'Ajuntament de Sabadell representen que cada ciutadà va reciclar una mitjana de 17,6 quilos de vidre, unes xifres que des de l'àrea de transició energètica volen augmentar a través de diferents procediments.
Ara mateix cada sabadellenc recicla 60 envasos de vidre a l'any. Aquest material, quan es diposita als contenidors, es recicla al 100% i es fa servir per fabricar nous envasos de forma indefinida i sense perdre les propietats originals. La Unió Europea demana que s'augmenti el percentatge de reciclatge i els pròxims 18 mesos aquest serà un dels reptes de transició energètica. El tinent d'alcaldessa, Jesús Rodríguez, creu que la tecnologia també ajudarà a reciclar millor.
Hi ha molta tecnologia en aquest sentit i van sortint contenidors que són de moltes maneres i hi ha molts sistemes avui en dia que s'estan estudiant. Quin seria el més idoni per poder col·locar a cada zona de la ciutat? Hem de pensar que cada zona de la ciutat és diferent i a l'igual s'ha de posar un sistema diferent. Avui en dia ja tenim sistemes diferencials dintre de la ciutat de Sabadell.
Un d'aquests sistemes és el porta a porta i ha estat clau als municipis de la comarca que han augmentat significativament el reciclatge. A Sabadell encara s'està avaluant. Les següents accions del govern local seran campanyes de sensibilització tant als comerços com en l'educació.
L'Ajuntament de Sabadell netejarà més de 5 quilòmetres de camins del Rodal per prevenir incendis forestals.
La Diputació de Barcelona finança el 80% del cost de les actuacions, que pugen als gairebé 7.700 euros. Els treballs consisteixen en l'eliminació de bassals i xaragalls que dificulten la circulació de vehicles, la neteja de trencaaigües i la desbrossada de la vegetació dels laterals dels camins. L'arranjament es concentra en punts com el camí de Can Moragues, el de Can Casamada i el que va de Can Moragues vell a la serra de Sant Iscle. Aquest manteniment forma part del programa de millores del Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals de Sabadell.
Taula rodona per reivindicar el paper de les dones en el lideratge de les empreses i de l'emprenedoria.
L'activitat que s'emmarca en la commemoració de l'1 de maig està impulsada per l'Ajuntament i l'Associació Emprenedores Teixint Sabadell. Segons les últimes dades de l'any 2018, a Sabadell es van constituir 106 noves empreses, de les quals un total de 40 tenien com a emprenedora principal una dona. La xerrada que es farà en línia tindrà lloc demà a partir de 6:45 del vespre. Estarà moderada per la periodista i presidenta d'Emprenedores Teixit Sabadell, Paloma Arenós.
Denunciat un conductor de 42 anys per conduir amb el permís retirat i amb una destral a l'interior del seu vehicle.
Els fets han tingut lloc aquesta matinada a la ronda Collsalar, que en fer les comprovacions, els agents van constatar que el vehicle tampoc tenia la IETB en vigor.
Presó per un treballador del gimnàs municipal de Sant Cugat acusat d'haver abusat sexualment d'una menor de 16 anys.
Segons ha avançat el mitjà local Tot Sant Cugat, els Mossos van detenir l'home de 32 anys el 21 d'abril passat per una denúncia de violació amb penetració. Tot i això, el cas s'investiga com a abús i no agressió sexual perquè, segons la policia, no hi va haver ús de la força, violència o intimidació, tot i que la víctima no va consentir.
En cultura, aquest dissabte 1 de maig a les 6 de la tarda, el Teatre Principal acollirà La faula de l'Esquirol, un muntatge a càrrec de la companyia La Baldufa. La trama gira al voltant d'un esquirol i un eriçó. La intenció és esbrinar si és possible conviure amb les diferències d'ambdós.
L'espectacle està dirigit als petits de 4 a 8 anys. Un dels membres de la companyia, Enric Blasi, ha dit aquest matí al Cafè de la Ràdio que els personatges seran clau en la trama de l'espectacle.
Vam escollir aquest, però hem escollit alguns altres. El que sí que volíem és que fossin dos animals molt diferents, amb una gestualitat diferent, amb unes maneres de viure diferents, per ficar-los en contradicció i que aquesta contradicció servís per potenciar la idea del missatge que volem donar amb aquest espectacle, que es tracta doncs, de les complicacions de la convivència, l'acceptar la diferència, etcètera, etcètera.
També ha volgut explicar que la manera d'enfocar l'espectacle és per donar la seva opinió sobre la societat on vivim. El fet d'escollir com a protagonistes de l'obra un esquirol i un eriçó serveix per accentuar la diferència que volen reflectir, ja que són animals molt poc semblants en la vida real. Blasi ha destacat que els intèrprets hauran de donar molta importància a la seva gestualitat.
És un repte escènic en majúscules perquè, a part, obliga que tot això, com dius tu, la gestualitat, la forma de mirar-te, la forma de respirar, és la que dona les pistes dramàtiques de l'espectacle. I això fa que tot ha de ser molt acurat, perquè a vegades és veritat que una paraula et pot estalviar mil imatges. I en aquest cas, que no hi ha cap paraula, doncs tots els gestos o totes les mirades o tota manera de moure'ns l'han tingut que pensar molt perquè estigui al servei de la història.
Els autors diuen volen contraposar les diferències a l'hora de viure i potenciar així la conclusió moral que volen que el públic n'extregui.
Notícies en xarxa, edició matí.
Des de cada punt del país on hi ha notícia.
Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició matí.
Ja pots inscriure't a la Magic Line de Sant Joan de Déu. Formeu el vostre equip bombolla d'entre 2 i 6 persones. Poseu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El dia 13 de juny podeu caminar per on vulgueu, pels carrers del poble, per la muntanya o des de qualsevol racó del món. Aquest any la Magic Line més que mai.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
L'altre dia vam retallar un punt en respecte a la salvació i sabem que sumant de 3 estarem molt més a prop.
Crec que aquesta setmana tots els pensaments que venen són el partit de dissabte, que serà molt complicat, i a veure com el traiem.
Un equipo joven que tiene mucha calidad, mucho desparpajo y sobre todo compite muy bien. Si lleva 45 puntos y estará en lo más alto, por algo será.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca quan passen 3 minuts d'un quart de 8. I comencem parlant que l'Estat vacunarà els policies i els guàrdies civils destinats a Catalunya si el govern no acata l'ordre judicial en 10 dies. Així ho ha apuntat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha assegurat avui que el seu ministeri ja està fent les gestions necessàries i precises per fer aquesta campanya de vacunació pel seu compte. Marlaska ha fet aquestes manifestacions en resposta a una pregunta del senador del PP, Francisco Cañizares, que ha afirmat que no es pot consentir que el ministre no presti l'atenció merescuda als seus efectius a Catalunya. I no deixem de banda la vacunació perquè el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha anunciat la decisió del Ministeri de Sanitat de no incrementar les setmanes que hi ha entre la primera i la segona dosi de la vacuna per la Covid-19. Ho ha qualificat de molt mala notícia per l'estratègia de vacunació. Argimon ha començat la roda de premsa d'avui defensant els beneficis d'incrementar aquestes setmanes entre la primera i la segona dosi de la vacuna i ha explicat que tenint en compte diversos estudis, amb una dosi s'arriba a una efectivitat del 90% i que, per tant, el benefici de la segona dosi és marginal. D'altra banda, el govern ha aprovat destinar 23,2 milions d'euros als ajuntaments per pal·liar l'impacte social de la Covid-19.
Ho fa a través d'una addenda al contracte programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb ajuntaments i consells comarcals en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. Els recursos serviran per reforçar àmbits com l'atenció primària de serveis socials, els serveis d'atenció domiciliària, els temporers o el sensellarisme. També es contractaran dinamitzadors cívics per l'emancipació juvenil, i es reforçaran els sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència masclista.
L'Estat repartirà 680 milions d'euros entre les comunitats per formació professional i ocupacional.
Els recursos finançaran accions de formació tant per aturats com persones ocupades. 104 milions d'aquest fons aniran a parar a Catalunya, dels quals 83 es destinaran a iniciatives per persones en atur, 17 milions i mig per treballadors ocupats i prop de 3 milions a accions de formació professional.
Prop d'un 92% dels professionals sanitaris donen suport a la llei de l'eutanàsia.
Aquest és el resultat d'una enquesta realitzada pel Departament de Salut entre 15.000 professionals del sector. Els enquestats indiquen que les principals dificultats que es poden trobar per atendre una petició d'eutanàsia són la inseguretat del professional per manca d'informació o els dubtes en l'entorn familiar del sol·licitant. Un 11,4% dels enquestats afirmen que exerciran l'objecció de consciència quan entri en vigor la llei.
I l'Estat enviarà aquesta setmana més de 7 tones d'ajuda mèdica a la Índia.
Així ho ha anunciat la ministra d'Afers Exteriors del govern espanyol, Arantxa González Laya, durant la roda de premsa del Consell de Ministres d'aquest dimarts. González Laya ha subratllat que aquest és un compromís solidari amb aquells països que necessiten ajuda internacional. L'Estat espanyol respon així a l'onada de Covid que està vivint l'Índia.
I un últim apunt, la presidenta de la Comissió Europea avisa al Regne Unit que la Unió utilitzarà totes les eines previstes a l'acord post-Brexit en cas d'incompliment.
A més, la presidenta s'ha mostrat preocupada pels incompliments i les accions unilaterals de Londres des que l'acord va entrar en aplicació provisional. El negociador de la Unió Europea, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu de les negociacions ha estat fer que el divorci sigui el més ordenat possible i ha instat Londres a assumir la seva responsabilitat i respectar el que s'ha signat.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El centre d'esports podria tenir públic a la nova Creu Alta en els dos últims compromisos a casa contra el Tenerife i la Ponferradina. El govern i la Lliga haurien acordat, segons apunten diferents mitjans, obrir les portes dels estadis de futbol professionals per les últimes setmanes de la competició. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, i també s'haurien posat sobre la taula alguns detalls. Un màxim de 5.000 persones, sense públic rival, i amb un 25% de l'aforament quan s'aixequi l'estat d'alarma. Només faltaria a hores d'ara la rúbrica de sanitat. De moment, el club no ha rebut cap confirmació. Així ho ha apuntat el director general Bruno Batlle al programa Hotel Suís.
Hem de ser prudents, perquè evidentment no hi ha cap oficialitat. Estem en contacte permanent amb la Lliga, de fet, no hi ha res oficial. Ni cap novetat, però bueno, la sensació que hi ha és que ara sí que és possible, i bueno, jo nosaltres hi confiem i sobretot desitgem que la nostra gent doncs pugui estar aquí quan abans, perquè ens necessitem i s'ho mereixen després de tot el suport que estan donant a l'equip.
Batlle admet que un dels criteris que tenen en ment és el de premiar l'antiguitat a l'hora de decidir quins socis tindrien la prioritat d'assistir als partits. En tot cas, gairebé la totalitat dels abonats podrien entrar, tot i que des del club s'insisteix que cal esperar que s'esclareixi el panorama.
Tant de bo puguin entrar tots els socis a tots els partits que es pugui, perquè, bueno, com deies, s'ho mereixen. És veritat que aquí hi ha matisos i tenim que esperar doncs, a la confirmació i a la informació que ens doni la Lliga i als protocols, veure quines zones de l'estadi es poden utilitzar. És veritat que ara la tribuna doncs, també està destinada a jugadors, banquetes, com sabeu, i bé, tots els protocols que hi ha. Llavors hem d'acabar d'entendre doncs, quines són les condicions i percentatges i a partir d'aquí afinar el protocol que ja tenim treballat.
Tot plegat es va conèixer ahir en una nit màgica. El Sabadell es va aferrar més que mai a la Lliga Smartbank, superant a casa tot un Mallorca de forma inversemblant, amb un gol de xilena de Jaime i resistint al setge balear. Es va trencar així una ratxa de 9 empats consecutius de l'equip d'Hidalgo a la nova Creu Alta. La distància respecte a la salvació s'ha reduït a 2 punts. Pròxim compromís dilluns, finalment a les 6 de la tarda, i de nou al Temple contra un altre conjunt de la part alta, el Rayo Vallecano. Avui la plantilla ha fet sessió de recuperació i demà gaudirà de la jornada de descans.
En futbol formatiu, el Club Esportiu Mercantil s'ha complicat la continuïtat a la Lliga Nacional Juvenil. Els blaugranes van deixar remuntar a casa un 2-0 a favor davant el Prat i a falta de dues jornades per tancar la temporada continuen en zona de descens.
Amb el triomf, els graciencs haurien tret el cap, però ara no depenen d'ells mateixos per salvar-se. La permanència continua un punt de distància, encara que només de forma momentània. El Javac B té pendent el duel contra el Cué i ja ha descendit Vilaseca, i en cas de guanyar-lo enfonsaria una mica més el Mercantil a la taula. Malgrat tot, el tècnic Dani López demana lluitar fins al final.
És un, bueno, un vestidor, bueno, que ha patit molt durant la temporada. Era un vestidor que quan acaba la primera fase estava enfonsat, era, bueno, tothom ens donava per morts. És així, i al final la missió va fer veure'ls que realment la salvació era possible. Per tant, encara hi ha opcions i hem d'intentar donar aquest missatge i ser positius. Bueno, no hi ha temps per enfonsar-se, queden dos partits i al final doncs ja serà el que tingui que ser, però lluitarem fins al final.
Les últimes dues jornades de la Lliga Nacional Juvenil es disputaran cada 15 dies, per tant, aquest cap de setmana no hi ha competició.
A la Primera Nacional d'handbol, el Creu Alta Sabadell ha fet un pas de gegant en la seva lluita per mantenir la categoria. A quatre jornades del final, els arlequinats han ampliat l'avantatge sobre el descens a 5 punts gràcies a un nou agònic triomf.
En aquest cas, per 29-28 davant el Joventut Mataró, sense que els de Sergi Cifré deixessin els maresmencs gaudir de la darrera possessió. El tècnic ressalta l'esperit lluitador dels seus homes per acabar sumant 2 punts d'or.
És veritat que potser estem tenint aquest plus de veterania que a vegades remuntes, et poses a 2 i després et tornes a remuntar i es piquen ells per davant, costa tornar a fer una segona d'aquestes i hem pogut mantenir el cap fred, hem seguit treballant i al final, mira, ho hem trobat.
Mentrestant, al carrer Bocaccio o Argràcia i Esplugues es van gairebé oblidar de marcar. 16-19 va ser el resultat final en favor dels del Baix Llobregat, que necessitaven molt més els punts en la seva lluita per accedir a les fases d'ascens. Pel capità dels verdiblancs, Quim Baillo, la manca d'efectivitat en atac va deixar l'equip sense opcions al final.
Bueno, ells han sabut trobar les mínimes avantatges de la nostra defensa i després nosaltres no hem estat capaços de... Bé, d'estar tot efectius en atac i ha sigut en aquests errors de llançament, errors de connexions amb pivots, extrems, que al final doncs, no ens han permès fer passet per endur-nos el partit.
Després dels homes va jugar el femení de l'OAR Gràcia, que tancava la temporada a Divisió d'Honor Plata, rebent l'Elda Prestigio amb la permanència a la butxaca. Les dones de Carol Carmona van caure per 21-28 davant les alacantines, en un xoc que va tenir poca història. Les gracienques finalment han acabat la Lliga en 11a posició amb 18 punts, amb un balanç de 8 victòries, 2 empats i 16 derrotes en l'any del retorn a la categoria.
Canviant de registre, nova derrota del Natació Sabadell de tenis taula, que el deixa en una situació límit. El club ja no depèn d'ell mateix per evitar disputar el play-out de permanència després de caure a la pista del Sant Jordi Eivissenc.
Els palistes del club, aquesta vegada sense Ferran Brugada, no van poder repetir el resultat del duel a Can Llong. Després de la victòria amb la tripleta titular, l'alegria va durar poc. El desplaçament a les Illes van tornar a jugar amb baixes i van perdre 4-2, amb els dos punts signats per un Dani González, que explica així com va influir l'hora del viatge.
Jo crec que va ser el viatge també, que estaven cansats, vam pillar l'avió molt d'hora i això va tenir algo en compte, no? Va jugar també el meu germà, va donar guerra, però bueno, ell juga a Primera Nacional i clar, el nivell és una miqueta més a la Divisió d'Honor.
La situació de la classificació comença a ser delicada. Els dos últims jugaran play-off per la permanència i el club se situa penúltim amb només 2 punts, a 5 del quart classificat, i tan sols resten 3 jornades. El pròxim compromís dels nedadors, a més, serà contra l'actual líder del grup, l'Olot.
I en bàsquet, l'Escola Pia manté les opcions de classificar-se per la final a 4 de la Copa Federació gràcies a la seva important victòria davant del Centre Catòlic L'Hospitalet.
Després de perdre de 29 contra el mateix rival a domicili fa uns dies, l'equip de Jaume Prat va refer-se guanyant el carrer Garcilaso per 63-47. El tècnic remarca que aquest cop ja anaven amb coneixement de causa.
Teníem el partit, era molt recent. Sabíem quins mecanismes doncs, necessitàvem per poder competir contra el Círcul i realment des del guió fet, doncs, la veritat que els jugadors el van portar punt per punt, el van executar a la perfecció. Molt content pel partit que vam fer, pel joc i pel resultat, sobretot.
Els de Can Colapi es col·loquen tercers del grup empatats amb el Centre Catòlic, l'últim equip que actualment jugaria la fase final per a Beraix. La Pia jugarà les dues últimes jornades sense cap aturada contra el Castellà, la primera aquest diumenge a domicili.
Menys d'un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 27 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però no marxeu perquè a les 8 arriba l'Espia de Mahler. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.